Bon dia, són les dues. A partir de dijous, els contactes estrets de positius de Covid hauran de respectar els 10 dies de confinament encara que estiguin vacunats. Salut està reforçant els equips per informar-los, però no se'ls faran proves si no tenen símptomes, i és que la pressió sanitària apreta cada cop més.
El que abans era una anècdota, que era que algun centre començava a desprogramar intervencions quirúrgiques o a ajornar, ja fos a l'atenció primària o a l'especialitzada, activitats no urgents, activitats demorables, això ara ja és comú a tots els punts i a tot el sistema. En aquests moments, tot el sistema està ja desprogramant aquella activitat quirúrgica o no quirúrgica, no urgent o greus.
És la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel. Les persones que es facin un test a casa i donin positiu hauran de confirmar el diagnòstic al CAP per tenir la baixa.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
El govern ha fet canvis al protocol en espera de decidir si calen més restriccions. Aquesta tarda revisarà les recomanacions dels experts per aturar el virus, que continua estenent-se a tota velocitat. De seguida repassem les dades. Pel que fa a les mesures, hi ha opinions diferents entre els experts, però tots estan d'acord en una cosa: la urgència de posar la tercera dosi als més grans de 60 anys i també als vacunats amb AstraZeneca, independentment de l'edat. Xavier Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Però avui hi ha una altra notícia del dia interior. Destitueix el major Trapero.
Confirma la decisió després de dies de rumors. El conseller Joan Ignasi Elena explicarà els motius de la decisió ara a les 3, però l'actual prefectura la considera una conseqüència del procés. La decisió que han sabut pels mitjans no els ha agafat per sorpresa.
Eulàlia Reguant anirà a judici per no respondre a Vox al judici del procés.
L'acusen de desobediència i li demanen 6 mesos de presó i d'inhabilitació. La CUP demanarà que s'anul·li tot el procés.
El Barça preveu arribar a un 50% de l'aforament al Camp Nou en el primer any de les obres.
És a dir, per la temporada 2022-2023, ho ha dit la portaveu del club, Maria Elena Fort, en una entrevista al Món RAC1.
El primer any, com que hem volgut minimitzar els riscos, el que està previst és una ocupació de aproximadament un 50%. Com ja hem conviscut en pandèmia i ja hem anat aprenent, doncs haurem de fer tots rotatoris, haurem de fer sorteixos, haurem de fer peticions, no sabem si la gent voldrà una excedència o no, estem acabant una mica de perfilar això.
Fort també ha explicat que durant el segon any de les obres, quan no es podran jugar partits al Camp Nou, la intenció és anar a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, i si no es pot, ja tenen un pla B, tot i que no l'ha especificat. En el vessant esportiu, el Barça masculí ha retallat punts al Madrid, que ahir va empatar 0 contra el Cádiz.
I el Barça femení s'enfrontarà al Real Madrid als quarts de final de la Champions.
Amb l'anada al Camp del Madrid el 22 o el 23 de març i la tornada la setmana següent al Camp del Barça, en cas de classificar-se, les blaugrana s'enfrontaran al guanyador de l'Arsenal Wolfsburg a semifinals amb la tornada a domicili.
L'últim titular és pel temps.
Torrons Vicenç t'ofereix aquesta secció.
Aquesta setmana també comença sense canvis importants. Mònica Usart, bon dia.
Doncs força tranquil·les, mantindran les boires tossudes entre el Pla de Lleida i també la Vall de l'Ebre, amb temperatures que es mantindran al voltant dels 3 o 4 graus a tota estira, fins i tot en alguns punts al voltant dels 0 graus, i a la resta sol i temperatures màximes d'entre 12 i 16 graus. I demà comença oficialment l'hivern i ho farà amb un matí de sol i de boira, i a partir del migdia arribaran alguns núvols per les comarques de Ponent, que fins i tot deixaran alguns ruixats al Pirineu, amb cota neu al voltant dels 2.500 metres. I fins i tot demà, a partir del migdia, es podrien trencar aquestes boires de les comarques de Ponent, tot plat amb temperatures molt semblants a les d'avui.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons artesanalment seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
RAC 1 migdia.
El Departament de Salut mou fitxa per intentar mantenir l'activitat als centres d'atenció primària davant l'augment desmesurat de contagis. A partir de dijous es deixaran de fer proves als contactes estrets de casos positius, que hauran de fer obligatòriament una quarantena de 10 dies encara que estiguin vacunats. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, diu que la indicació és clara.
Per tant, el contacte estret lo que ha de fer és quedar-se a casa. És quedar-se a casa, vigilar si apareixen algun símptoma, i si apareix algun símptoma, si ha de contactar el sistema sanitari. Però si no, lo que ha de fer és quedar-se a casa 10 dies.
El Servei Català de la Salut avisa també que la majoria de centres sanitaris ja estan desprogramant activitat no urgent, Laia Colomer.
Només divendres passat, en un sol dia, els ambulatoris van atendre gairebé 30.000 visites relacionades amb el coronavirus, una situació que cada cop més s'assembla a la cinquena onada de l'estiu. Llavors, recordem, algun dia es van arribar a superar les 40.000. Per intentar destensionar els centres d'atenció primària i que puguin continuar tenint malalts d'altres patologies, el Departament de Salut fa com llavors i a partir de dijous deixarà de fer proves als contactes estrets que, a més, hauran de fer quarantena obligatòria per la irrupció de la variant Omicron, que serà majoritària d'aquí pocs dies. La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinkel, demana que els casos positius identifiquin tots els seus contactes per poder tramitar totes les baixes.
Per tant, és molt rellevant que si algú dona positiu de la Covid expliqui bé quins han sigut els seus contactes, perquè això els hi facilitarà molt aquesta quarantena i les quarantenes, l'aïllament dels positius o la quarantena del contacte és el que facilita que no hi hagi transmissibilitat en aquests positius.
Pel que fa a les quarantenes obligatòries, només hi ha dues excepcions: pels usuaris de residències de gent gran amb un 85% de cobertura de la tercera dosi i pels professionals sanitaris que donin negatiu a les proves. Craywinkel també avisa que el que fa uns dies era anecdòtic que alguns hospitals haguessin de desprogramar part de l'activitat ja s'està generalitzant a tot el sistema.
A banda dels canvis en la gestió dels contactes estrets, el Departament de Salut també accelera l'administració de les terceres dosis. Des d'avui ja poden demanar cita a totes les persones vacunades amb AstraZeneca, independentment de l'edat que tinguin, a vacunacovidsalut.cat. Hi ha més de 200.000 dosis disponibles.
D'una banda, s'està demostrant que les persones vacunades amb AstraZeneca estan menys protegides davant la variant Omicron i, de l'altra, la incidència de casos és més baixa allà on la tercera dosi està més estesa, en els més grans de 70 anys. Per això, el Departament de Salut fa una crida a totes les persones que ja la poden rebre que demanin hora sense pensar-s'ho gaire. Són tots els majors de 60 anys, els vacunats amb Janssen, i des d'aquest matí els vacunats amb AstraZeneca. La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, diu que és urgent.
Importantíssim, per lo tant, les dosis de record. És el missatge clau, dosis de record. És hipernecessari en el cas que estem ara de progressiva substitució cap a la variant Omicron.
Recordem que es van vacunar amb AstraZeneca bona part dels treballadors de col·lectius essencials com mestres, bombers i policies.
Tot plegat, com dèiem, mentre els contagis no paren de créixer. En les últimes 24 hores se n'han diagnosticat més de 4.000. Aquesta expansió del virus es nota també als hospitals. A dia d'avui hi ha 1.280 ingressats, 136 més que ahir. A les UCIs els malalts de Covid ja superen un terç dels llits. N'hi ha 310, 3 més que ahir. El risc de rebrot s'enfila gairebé 50 punts fins als 1.179 i la velocitat de contagi baixa lleugerament fins l'1,70. I davant d'aquest escenari, aquesta tarda la comissió delegada del govern analitzarà quines restriccions cal recuperar per intentar reconduir la situació quan tot just falten 5 dies per Nadal. De moment el govern evita especular amb possibles mesures, però els experts demanen limitar la interacció social allà.
És el cas d'un dels membres del comitè científic assessor, el coordinador d'hospitalització de Covid-19 a l'Hospital del Mar, Robert Guerri, aposta per recuperar la mascareta a l'aire lliure, sobretot en aglomeracions, i per tancar l'oci nocturn, ho ha dit a Ràdio 4.
Jo crec que s'ha en un punt ara complicat i jo crec que s'hauria de, com a mínim, no sé si dir exactament això, però s'haurà de... És un entorn molt complicat, el de la discoteca, no? És a dir, no es porta mascareta, molta gent junta, és un entorn molt difícil. El que passa és que ja dic, crec que la situació és difícil i ja dic, per sort, no em correspon a mi prendre aquesta decisió.
El que a priori sembla que estaria descartat són grans tancaments. El cap del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí de Sabadell, Manuel Cervantes, creu que sense ajudes no es pot fer, ho ha dit el Monarrac.
Tancar una altra vegada les restauracions o en general ambients laborals sense nòmina a final de mes, això no pot ser. Ahir parlàvem de la salut mental a tota Catalunya. No estic jo molt convençut que el risc-benefici de deixar la gent sense feina sigui bo per la salut mental en aquests moments.
El que sí que tothom demana és per Nadal limitar les interaccions socials i fer les trobades amb nuclis reduïts.
El que sembla clar és que si hi ha més restriccions no afectaran les aules. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, deixa clar que les escoles i les universitats seran l'últim que es tancarà. Això, tot i les peticions d'alguns sectors i sindicats que demanen avançar les vacances de Nadal quan queden només 2 dies de classe. Helena Soler.
La Generalitat sempre ha deixat clar, després de l'experiència del primer confinament, que les escoles s'han de mantenir obertes i aquest continua sent l'objectiu, segons el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ho ha dit a TV3.
L'escola, i això ja és, va ser també l'any passat, l'escola ha de ser molt preservada. l'escola i també ara la universitat, cosa que l'any passat per diverses raons ens va costar més, però la universitat també, perquè des d'aquest punt de vista és una etapa molt important i, escolti, és l'últim que hem de tocar.
Des del Sindicat Majoritari de Mestres, USTEC, demanen però al govern que tanqui ja les escoles de les zones on hi ha més incidència per evitar nous contagis, tant d'alumnes com de docents. Asseguren que hi ha pares que ja no han portat els seus fills avui a escola per por, n'ha parlat a RAC1, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
Estem arribant en algunes zones a una situació insostenible, fins i tot les famílies estan molt preocupades i no estan portant els seus fills i filles en els centres, i per tant considerem que el Departament d'Educació i el Departament de Salut han de donar una resposta ja immediata, i per nosaltres la resposta ara mateix, en aquelles zones on la incidència sigui molt greu, hauria de plantejar-se tancar els centres.
També demanen fer un seguiment durant les festes i si cal començar les classes més tard al gener.
En espera que el govern decideixi, dimecres hi haurà una altra trobada decisiva a la conferència de presidents que ha convocat Pedro Sánchez per estudiar si calen més mesures. La presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha avançat que no té cap intenció de tocar res. Per ella no hi ha variants que valguin i, de fet, insisteix que la resta de comunitats n'han de prendre exemple.
Yo no estoy en disposición de acordar más restricciones ahora mismo a los ciudadanos porque no estoy en condiciones a estas alturas, después de tantas olas y de tanto esfuerzo, de cambiarlo. Porque no sé si hay otras comunidades autónomas que han levantado dos hospitales públicos, que han puesto en marcha esta herramienta de vigía y se están realizando test a toda la población como estamos haciendo nosotros. Madrid ha ido directamente contra el virus para no tener que seguir provocando más cierres y atacando aún más a la economía.
Díaz Ayuso, doncs, que no vol imposar més restriccions. Al cert, però, és que més de la meitat dels espanyols voldrien que la vacuna fos obligatòria. Segons l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, un 52% dels enquestats creuen que s'hauria d'obligar a vacunar. Madrid, Mar Poyato, bon dia.
Bon dia, sí, això són 6 punts més que ara fa un mes. Com deies, un 52% dels enquestats considera que la vacuna contra el coronavirus hauria de ser obligatòria per a tots els ciutadans. Per contra, només un de cada 5 enquestats diu categòricament que en cap cas s'ha d'obligar a vacunar-se, tot i que d'aquests, els que diuen que no, n'hi ha més de la meitat que creuen que hauria d'haver-hi excepcions i obligar a vacunar-se alguns sectors, com ara el personal sanitari o el personal que treballa a les residències de la gent gran, o bé els professionals que treballen d'atenció al públic en general.
Gràcies, Mar. I a tot això, l'endemà que el PSC escollís Salvador Illa com a primer secretari socialista, el nou líder del partit haurà de fer confinament per haver estat en contacte amb un positiu dins del mateix Congrés Socialista. Es tracta de la presidenta balear, Francina Armengol. Ella ha defensat que van seguir fil per randa totes les mesures sanitàries, ho ha explicat aquest matí al Món a RAC1, on finalment ha intervingut per telèfon perquè ha hagut de marxa quan s'ha assabentat que era contacte de positiu.
Vam seguir estrictament totes les recomanacions de les autoritats sanitàries i jo crec que el missatge que hem de donar és que amb prudència, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, les coses es poden seguir fent, s'han de fer, insisteixo, d'una determinada manera, no? Jo crec que en aquest sentit el que correspon ara és això, no? I l'ús de la mascareta en espais interiors, per descomptat, és obligatori i és essencial.
I un any més, la pandèmia també afecta la llengua. Negacionisme és el neologisme d'aquest 2021. La paraula s'ha imposat a les altres 10 candidates, entre les quals hi havia podcast, cisgènere o antivacunes. Ara l'Institut d'Estudis Catalans haurà d'estudiar si s'incorpora al diccionari. Més de 8.000 persones han participat d'aquesta iniciativa impulsada per la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis Catalans Maria Cusó.
Ja fa 8 anys que l'elecció al neologisme a l'any està oberta a la ciutadania, una tradició que aquest any ha plegat més de 8.000 persones d'entre 10 i 89 anys, malgrat que el gruix de votant està entre els 10 i els 30. La lluita per escollir la paraula guanyadora ha estat renyida fins l'últim moment entre negacionisme i podcast, però finalment s'ha imposat la primera per 21 vots de diferència. El tercer i quart lloc els ocupen cisgènere i distòpic, que han obtingut més de 1.000 vots cadascun, i antivacunes i presencialitat, en cinquè i sisè lloc, han obtingut més del 8% dels vots. Ara caldrà veure si el IEC incorpora negacionisme al diccionari, com ja ha fet amb els danys anteriors, com coronavirus, emergència climàtica, cassolada o sororitat.
RAC 1 migdia.
Ho dèiem en començar, és l'altra notícia del dia. Josep Lluís Trapero ja no és comissari en cap dels Mossos d'Esquadra. El Departament d'Interior l'ha destituït i ha col·locat al seu lloc el comissari Josep Maria Estela, que ara dirigia la Regió Policial de Tarragona, i darrere d'aquest canvi, al capdavant de la policia catalana, n'hi haurà molts d'altres a tota la prefectura i l'organigrama del cos. Ja fa setmanes que hi havia rumors cada vegada més insistents d'aquesta destitució de Trapero. Aquesta tarda el conseller Joan Ignasi Elena n'explicarà els motius, però fonts de l'actual prefectura ho atribueixen encara a les conseqüències del procés. Benet Iñigo.
La segona etapa de Trapero al capdavant dels Mossos ha durat tot just un any des que per primer cop Esquerra es va fer càrrec d'Interior, es va especular amb canvis al capdavant dels Mossos, però el conseller Joan Ignasi Elena va fer des del principi crides a la calma, a l'estabilitat i a la despolitització del cos. Fa tot just dos mesos el conseller deia al Via Lliure de RAC1, això sí, amb la boca petita, que Trapero tenia la seva confiança.
Si mantenen la confiança que li va donar l'anterior conseller, perquè en les últimes setmanes hi ha hagut rumors de tot tipus al voltant de la seva figura.
Si és el cap dels Mossos d'Esquadra és perquè té la confiança del conseller. Això és evident.
Però ja fa temps que la cúpula política d'Interior creia que Trapero anava massa per lliure, que era massa hermètic en la seva voluntat de separar govern i cos policial. Des de l'actual equip del Major, que per cert conservarà aquest títol, creuen en canvi que darrere la destitució s'amaga un ànim de revenja, de passar comptes després de les declaracions del Major i altres Mossos, tant al judici del Suprem contra els polítics independentistes com en el de l'Audiència Nacional en el procés a la cúpula del cos. La decisió no els ha agafat per sorpresa, però sí els ha molestat assabentar-se'n a través dels mitjans, fins i tot alguns dels més als comandaments.
Com dèiem, la sortida de Trapero anirà acompanyada de canvis al conjunt de l'organigrama. Què en sabem i què farà el Major a partir d'ara?
Sabem que el nou comissari en cap és Josep Maria Estela, un veterà del cos que a més ha fet molt territori. Ara era cap de la regió de Tarragona, ho va ser també de les Terres de l'Ebre, i ha ocupat posicions a comarques de Girona, la Catalunya Central o el Pirineu. Se'l considera, doncs, un policia perfecte per desplegar el projecte de policia de proximitat que contempla el projecte de l'actual equip d'Interior. L'acompanyarà a la prefectura Eduard Sallent, l'últim cap dels Mossos abans de Trapero, que ara dirigia la regió metropolitana sud. Sallent va ser el principal damnificat, precisament per la restitució del Major, un cop va ser absolt per l'Audiència Nacional i mai ha tingut una bona relació amb ell. Interior també ha anunciat que tindrà un paper destacat la fins ara sotscap de l'àrea de mediació, Rosa Bosch. De fet, l'objectiu és que la nova cúpula sigui paritària i, per tant, que s'incorporin més dones a la direcció dels Mossos.
D'aquesta manera acaba la segona etapa de Trapero al capdavant del cos, dues etapes marcades per la seva forta personalitat i pel seu lideratge davant dels episodis més convulsos que ha viscut la societat catalana.
El primer càrrec important de Trapero va ser a la Comissaria d'Investigació Criminal i va ser del 2008 al 2013 quan el nomenen comissari en cap dels Mossos. Després de 4 anys en què impulsa una important remodelació del cos, la seva figura es fa gran a nivell públic amb els atemptats del 17 d'agost, quan assumeix personalment les explicacions de la investigació dels atemptats.
Jo, si em fan la pregunta en català, responc en català. Si me la fan en castellà, pues molt bé, pues adiós.
Una exposició mediàtica que el condiciona, fins i tot el contamina, de cara al referèndum de l'1 d'octubre i la DUI. És acusat de col·laborar amb l'independentisme, destituït pel 155, i dedica els 3 anys següents a desmentir aquestes complicitats.
Nos poníamos a disposición del órgano judicial si ordenaban algún tipo de acción. Acciones, por cierto, que teníamos previstas desde 2 días antes.
¿Acciones cómo?
La detención del president i de los consellers, si evidentemente se nos ordenaba.
Un cop absolt torna al capdavant dels Mossos amb la voluntat de passar molt més desapercebut a nivell personal i d'evitar caure de nou en equívocs de complicitat.
Jo ja m'he posat en contacte doncs, amb el general de la Guàrdia Civil, amb el comissari en cap del cos de la Policia Nacional a Catalunya, també amb els DAOs a nivell de Madrid. Els he anunciat la meva voluntat doncs, d'anar-los a veure, de posar el cos a disposició, de que puguem treballar.
Al comunicat d'aquest matí, el conseller d'Interior diu que vol seguir comptant amb l'experiència de Trapero en benefici de la seguretat pública del país. Falta saber de quina manera.
Qui va restituir Trapero ara fa poc més d'un any va ser l'exconseller d'Interior Miquel Sàmper. Avui ha reconegut que aquesta decisió no va agradar part de l'independentisme. N'ha parlat a TV3.
Certes converses o certes formes de parlar durant el judici per part del Major no van agradar. Jo mai li vaig donar importància, però sí que és veritat que en determinats sectors, doncs, probablement les formes, més que el contingut de certes afirmacions en el judici no van agradar. Això sí que és veritat, és cert.
Esquerra Republicana, però assegura que no és un problema d'afinitats. La portaveu Marta Vilalta ho atribueix a un canvi d'estratègia.
Això no va d'afinitats, segurament, o de, en fi, no? de amb qui pots portar millor. Això va dels reptes que s'han d'afrontar com a país. Per tant, el govern deu haver pres la decisió tenint en compte doncs, tots aquests reptes que s'han de prendre com a cos de Mossos d'Esquadra, com a departament també doncs, d'Interior, i per tant, des d'Esquerra Republicana mostrem tot el nostre suport.
Junts s'ha limitat a expressar respecte per la decisió del conseller Elena i a desitjar encerts al seu successor, mentre que el PSC diu que si al darrere hi ha motius polítics és un error perquè el cos dels Mossos necessita confiança. Qui també haurà d'anar a judici, en aquest cas per no haver respost Vox al judici de l'1 d'octubre, és Eulàlia Reguant. Avui el Tribunal Superior de Justícia li ha comunicat que haurà de respondre per desobediència. Li demanen 6 mesos de presó i d'inhabilitació. Des de la CUP ja han avançat que demanaran l'absolució i que s'anul·li tot el procés. Sílvia Solanes.
Més de 2 anys i mig després del judici de l'1 d'octubre, quan els copaires Eulàlia Reguant i Antonio Baños es van negar a respondre a Vox, que feia d'acusació popular, avui els arriba la confirmació que hi haurà judici. La mateixa Reguant ha explicat per què van actuar com van actuar.
Una necessitat de visualitzar i denunciar aquesta presència de l'extrema dreta. És per això que vam exercir o vam voler desafiar el dret o vam voler desafiar la llei i les autoritats establertes sobre la base d'un dissentiment que entenem que és bàsic, que és que el feixisme no pot tenir cabuda en una societat que es pretén justa.
El cas el va instruir un jutjat de Madrid i va passar al Suprem quan van veure que Reguant era diputada i per tant aforada. Ara el Suprem li dona 10 dies perquè presenti un escrit de defensa. Justament la defensa de la diputada de la CUP demanarà que s'anul·li amb l'argument que ni el jutjat ni la Fiscalia Provincial de Madrid podien tirar endavant aquesta causa perquè ella és aforada.
Ara són les 2:21. La decisió del president de Castella i Lleó de convocar eleccions anticipades al febrer torna a sacsejar tot el mapa polític, sobretot perquè altera el calendari electoral i pot tenir un efecte contagi, per exemple, Andalusia. Alfonso Fernández Mañueco, del Partit Popular, ha expulsat els consellers de Ciutadans, amb qui governava en coalició, i per tant repeteix la jugada d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid ara fa només uns mesos. Detall, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Mañueco ha convocat eleccions anticipades pel 13 de febrer per sorpresa i destituint els 4 consellers de Ciutadans, inclosos el vicepresident i la consellera de Sanitat. Així ho ha argumentat.
Nos han traicionado al pactar los presupuestos a espaldas de este presidente. Es una traición dañina para la comunidad, para Castilla y León. Con esta deslealtad rompen el pacto de gobierno.
Ciutadans la respon que és immoral i que és una vergonya. El fins avui vicepresident de Castella i Lleó, de Ciutadans, Francisco Igea, era del sector crític Arrimadas, per tant no serà candidat. Ell mateix ha anunciat que abandona la vida política.
RAC 1. Santi Enrique, concessionari oficial Nissan, et porta la nova generació del líder dels crossovers, el nou Nissan Qashqai, electrificat i amb etiqueta Eco de la DGT. Deixa't seduir per tota la gamma Nissan a Santi Enrique Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers, Sant Cugat i ara estrenem concessionari i taller a l'Avinguda Jaume I 15 de Terrassa. T'esperem!
Aquesta setmana a RAC1.cat...
Quina és la millor aigua que podem beure a casa? D'ampolla, de l'aixeta o filtrada?
RAC1.cat, quan vulgueu. RAC1 migdia.
7:30 i arribarem a 2:15. El preu de la llum donarà demà una petita treva, però continuarà instal·lat per sobre dels 300 euros. Avui ja ha batut un nou rècord, es paga de mitjana 340 euros al megawatt hora i demà aquesta mitjana se situarà als 327, Montse Martí.
Baixa 13 euros de mitjana respecte avui, però a les hores més cares, que demà serà de 8 a 9 del vespre, es tornarà a disparar fins als 370 euros. La franja més cara avui és de 6 a 10 del vespre. El portaveu de Facua, Rubén Sánchez, acusa el govern espanyol de no fer prou.
Este año la luz está más cara que nunca, las medidas que ha llevado al cabo el gobierno son insuficientes. Este gobierno lo que ha hecho ha sido renunciar a ingresos millonarios para las arcas públicas, bajando el IVA y bajando el impuesto especial sobre la electricidad, que la coyuntura del momento obligaba y somos conscientes de ello, y éramos los primeros que pedíamos bajadas de impuestos, pero esa medida tiene que ir acompañada de recortes importantes a los beneficios del sector eléctrico que no se han aplicado.
Aquest dilluns és el 5è dia dels últims 7 en què es registren nous màxims en el preu de l'electricitat.
Més coses. La justícia i els Mossos d'Esquadra han executat avui a Barcelona el que molt probablement serà l'últim desnonament de l'any. Un desnonament amb polèmica perquè la família afectada tenia un informe de vulnerabilitat dels serveis socials i, a més, l'ONU n'havia demanat la suspensió a través d'un escrit, Eudald Martínez.
Tampoc han pogut impedir el desnonament les desenes de persones convocades per les entitats de defensa de l'habitatge que s'han concentrat davant de l'edifici. Un ampli desplegament dels Mossos els ha anat traient un per un fins a poder entrar a la casa on hi vivien des de feia 25 anys el Carlos i la seva mare de 70. 77 anys. El portaveu del sindicat de llogateres, Enric Aragonès, critica RAC1 que se'ls hagi deixat al carrer a les portes de Nadal.
Tenim, a més, una moratòria del govern espanyol que no funciona, és una evidència, no s'han aturat els desnonaments i avui ho hem vist directament. Tampoc s'han atès les exigències del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals de l'ONU, que havia reclamat específicament que el desnonament del Carlos s'aturés perquè no hi havia alternativa habitacional.
De moment, l'Ajuntament de Barcelona els ha ofert una plaça en una pensió per passar els propers dies i també els ha inclòs en la llista d'espera de les meses d'emergència. Una llista, però, en què només a Barcelona hi ha més de 600 famílies.
La Fiscalia demana 2 anys de presó a un home que va penjar a les xarxes socials missatges racistes i agressius referits als menors estrangers no acompanyats. Uns missatges que a més eren notícies falses. Segons el fiscal, és un delicte d'odi contra un col·lectiu vulnerable.
L'acusat va penjar a Twitter un vídeo on es veia una agressió brutal a una dona. Ell deia que eren imatges d'una agressió de 2 menors estrangers a Canet de Mar, on el 2019 hi va haver molta tensió entre alguns veïns i un centre d'acollida. En realitat, però, el vídeo era d'una agressió a la Xina d'uns dies abans. El fiscal ho considera una fake news difosa amb l'únic propòsit d'atiar l'odi contra els MENA. Altres piulades tenien simbologia nazi, moltes acusen la immigració del Magreb d'agressió sexuals de dones blanques i entre els missatges denunciats pel fiscal també hi ha el polèmic cartell de Vox que comparava una pensió de viudetat amb les suposades ajudes que reben els immigrants. A més de 2 anys de presó, el fiscal Dodi també demana una multa de 6.500 euros.
Calella s'ha quedat sense policia local a la nit. El cos de seguretat es nega a fer més serveis extraordinaris fins que no es resolgui la valoració dels seus llocs de treball promesa des de fa anys. De moment, però, el govern municipal diu que no ho pot tirar endavant perquè no poden pujar la massa salarial a motiu de la llei d'estabilitat pressupostària. Calella, Mar Sánchez, bon dia.
Bon dia. La comissaria de Calella fa una setmana que està tancada entre les 10 de la nit i les 6 de la matinada. Durant les hores nocturnes, una empresa de seguretat privada vigila l'edifici. Els veïns que tinguin alguna emergència i truquin es troben amb un contestador que els deriva al 112. Àngel Caparrós, del sindicat UGT, critica que els agents porten esperant la valoració de llocs de treball des del 2005 i la feina que tenen cada vegada és més gran. Caparrós diu a RAC1 que la llei d'estabilitat pressupostària no ha de ser una excusa, ja que altres municipis han trobat solucions.
Per intentar evitar això, no? Que l'Estat ens ho impugnés, buscar fórmules, com fan altres ajuntaments, insisteixo, tenim molts exemples, i pagar un 2 o 3 anualitats. Nosaltres volem que ara, un cop aprovada pel ple, es torni a incloure una partida pressupostària, una previsió pressupostària, en hipotètic cas de que podem fer front a aquest primer pagament.
El pols amb el govern local ha arribat a moments límit, amb 30 dels 46 agents de baixa. Els grups a oposició van forçar el govern a fer la valoració a través d'una moció al ple del dijous passat, però el regidor de Seguretat va reiterar que no hi podia fer res. Aquesta situació amb la policia podria també ara estendre's a altres serveis com la brigada.
Gràcies, Mar. Ens situem ara a les Terres de l'Ebre perquè s'ha posat fil a l'agulla per fi a la rehabilitació integral del poble vell de Corbera d'Ebre, bombardejat i devastat per l'aviació franquista durant la Batalla de l'Ebre. La Conselleria de Justícia ha presentat aquest matí el pla per invertir 3 milions d'euros i garantir la conservació de la memòria històrica. A l'estiu començarà la primera de les 9 fases de la rehabilitació mirallada en projectes de França i Alemanya. Ha visitat el poble vell de Corbera d'Ebre l'Esteve Giral. Bon dia, Esteve.
Hola, bon dia, Núria. Un dels episodis més sanguinaris de la Batalla de l'Ebre respira encara entre les cases en runes devastades des de l'aire per les bombes de la Legió Còndor fa més de 80 anys, durant 4 dies, aquell mes de juliol. Els carrers de pedra pràcticament esborrats o les portes de cases que van deixar de ser habitables. La rehabilitació consolidarà el que queda del poble i reforçarà sobretot la interpretació històrica. Lourdes Ciuró és la consellera de Justícia.
Perquè què hi ha pitjor que la desmemòria que desvirtua la història? La negació de la memòria. A Corbera, per evitar-ho, donem veu a les pedres i a les conseqüències d'una guerra on tots hi vam perdre molt com a societat i com a país.
La conservació del poble vell de Corbera vol ser també un revulsiu per l'economia d'una comarca com la Terra Alta, molt afectada per la despoblació. Caldrà buscar, però, finançament per anar cobrint les 8 fases restants amb una inversió total de 3 milions d'euros.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamont.
2 minuts i mig i arribarem a 2:15. El Barça ja treballa en l'espai Barça després que els socis donessin llum verda a la proposta de finançament, Xavi.
Proposta per 1.500 milions d'euros que hi van ratificar els socis en el referèndum per amplíssima majoria. Va ser la primera votació telemàtica de la història de l'entitat. Marta Ramon, bon dia.
Bon dia, Xavi. Sí, 42.693 socis van votar sí, que suposa un 87,8% dels vots, per 5.055 que van apostar pel no i 875 que van votar en blanc. Tot plegat amb una participació del 44,14% del cens electoral. El president Joan Laporta va felicitar-se remarcant l'esperit democràtic de la jornada.
Bé, avui em sembla que puc dir amb tota contundència que el Futbol Club Barcelona ha demostrat de nou la seva vocació democràtica, la seva fortalesa com a model de governança, de govern, el seu esperit innovador i també doncs, la seva voluntat global i integradora.
A més, va definir el projecte que ara s'engega com un somni de tot el barcelonisme i no pas de cap directiva en concret.
Un somni col·lectiu transversal, transversal que va més enllà de les juntes directives. És transversal en el barcelonisme i realment doncs, penso que bé, que aquest somni, per fi, a partir d'avui, podem dir que es comença a fer realitat.
Segons les previsions de la Junta, el 2025 estarà enllestida la remodelació del Camp Nou, el 2026 estarà construït el nou Palau i l'Espai Barça es completarà el 2027 amb les obres del Campus Barça. I la pregunta del milió, caldrà anar a jugar a Montjuïc? La vicepresidenta institucional i portaveu de la Junta, Elena Fort, ha explicat al món a RAC1 que encara s'ha de prendre la decisió.
El Barça treballa amb moltes opcions, la principal per lògica, per capacitat de l'estadi, per minimitzar també aquestes molèsties dels socis, seria la de l'estadi Lluís Companys, però com va explicar el David ahir, doncs hi ha moltes qüestions a tenir en compte i per tant doncs estem acabant de fer-ho. Si no fos, no arribéssim a un acord, perquè evidentment hem de valorar els pros i les contres i els costos i els retorns, doncs també tenim un pla B i aleshores acabarem de decidir exactament com ho fem.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, assegura que les converses amb el Barça encara estan en una fase inicial i que, per tant, encara és d'hora per fixar el preu que li costarà al club blaugrana aquest trasllat. Són declaracions al Tu diràs.
Jo crec que és impossible a dia d'avui poder... he llegit a diferents mitjans quantitats. Jo crec que no hi ha a dia d'avui un estudi exacte sabent de què estem parlant amb exactitud. Tot són aproximacions, són càlculs estimats, però no hi ha un càlcul cert.
De moment, la temporada que ve, ha avançat Elena Fort, que ja hi haurà rotacions al Camp Nou reduint l'aforament a la meitat.
El primer any, com que hem volgut minimitzar els riscos, el que està previst és una ocupació d'entre aproximadament un 50%. Com ja hem conviscut en pandèmia i hem anat aprenent, doncs haurem de fer tots rotatoris, haurem de fer sortejos, haurem de fer peticions, no sabem si la gent voldrà una excedència o no, estem acabant una mica de perfilar això.
També destaca Fort que no volen que sempre quedi afectat el mateix grup de socis abonats.
Com ja hem conviscut en pandèmia i hem anat aprenent, doncs haurem de fer tots rotatoris, haurem de fer sortejos, haurem de fer peticions, no sabem si la gent voldrà una excedència o no, estem acabant una mica de perfilar això. El que no volem és afectar sempre un col·lectiu concret, sinó que haurem de tots una mica patir les conseqüències.
Un cop obtingut el vistiplau dels socis al referèndum, ara caldrà acabar de concretar l'estructura del finançament que vehicularà Goldman Sachs i que, segons la previsió del Barça, es tancarà a finals de febrer.
Això pel que fa a l'espai Barça. D'altra banda, ja us avançàvem la setmana passada al RAC1 migdia que la presentació del forènsic apuntava a dimecres 22. Doncs bé, ahir el Tu diràs, vam concretar més detalls d'aquesta compareixença que liderarà la porta demà passat per explicar d'una vegada per totes si hi ha indicis delictius en la gestió de la Junta de Bartomeu. Marta.
S'ha fet esperar molt, però aquesta auditoria exhaustiva, que fa tants mesos que s'allarga, ja ha arribat a la seva conclusió. Demà passat a la tarda, la porta i els advocats externs que han elaborat la investigació exposaran els detalls del que hi han trobat i fins a quin punt creuen que s'han comès delictes. S'han investigat tres objectius: l'Espai Barça, els intermediaris en els fitxatges de futbolistes i els proveïdors. Aquest matí al Món a RAC1, la vicepresidenta Fort no ha volgut donar-ne detalls a l'espera de la compareixença d'aquest dimecres.
Jo ja fa gent se'm posa les mans al cap en moltes coses, després les valoracions jurídiques són unes altres, però insisteixo que hem d'esperar poder-los explicar amb tots els tècnics, amb totes les persones que hi han treballat en aquesta auditoria i aleshores podrem tots valorar què és el que hi ha.
L'informe es va signar divendres passat, tot i que la Junta ja coneixia amb anterioritat els detalls del seu contingut.
Tot això en el vessant institucional, en l'esportiu, el focus el centrem en el Sevilla-Barça de demà. Ara en parlarem. Blaugranes i andalusos es posen al dia a la Lliga recuperant el partit pendent de la quarta jornada i una victòria permetria al Barça tornar a posicions de Champions. Tot plegat després d'un cap de setmana propici pels de Xavi, amb ensopegades al Betis, de la Reial Societat i fins i tot ensopegada del líder, el Madrid, que va empatar a casa contra el Cádiz. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi. Inesperada, posant fi així a una ratxa de 10 victòries seguides, 7 de les quals a la Lliga. Un Madrid amb moltes baixes, això sí, fins a 9, i moltes d'elles pel coronavirus, que no va ser capaç de passar de l'empat a 0 davant el penúltim classificat de primera divisió. Això sí, el Madrid va ser superior, va acabar bolcat buscant el gol de la victòria, però es va topar una i altra vegada amb el porter Ledesma. I gràcies que el d'Ancelotti no es van quedar amb 10, també, perquè la primera part, una dura entrada de Casemiro va ser sancionada amb groga per Jaime Latre i el brasiler no se'n va anar al carrer. Després del duel, Ancelotti assegurava que havien fet tot el possible per guanyar.
Sí, lo hemos intentado. Entonces, ¿qué hacer más? Se podía hacer un poco, tener un poco más de calidad los últimos metros, pero hemos recuperado bien el balón, hemos controlado bien todo, la contra. No pienso de pedir más a mi equipo, lo hemos intentado, no hemos ganado, pero el partido estaba ahí.
Un Ancelotti que també es va mostrar comprensiu amb l'aposta que va fer el Cádiz, en aquest cas aposta ultradefensiva, que els va permetre sumar, va dir Ancelotti, un punt merescudíssim, un punt pels gaditans que no els serveix per abandonar el penúltim lloc de la classificació, però que es posen a un punt de la permanència, i punt que sap a poc el Madrid, que tampoc no abandona el lideratge, però que veu com el Sevilla s'apropa a 6 amb un partit menys, que és el que, com deies, ha de jugar contra el Barça demà. Recordem que els blancs, abans de Nadal, jugaran encara un altre partit davant l'Atlètic Club, però no és cap altre partit pendent ajornat com el del Barça, sinó que és partit avançat en aquest cas a la 21a jornada de Lliga, ja que llavors els blancs estaran jugant la Supercopa. Per cert, avui han tornat a la feina sense Carvajal, sense Isco, que està esperant el resultat d'una PCR ja que té alguns símptomes de Covid, i amb Modric, que segueix aïllat a casa seva tot i haver donat negatiu en les darreres proves que se li han fet.
Ara parlaves d'aquest Atlètic Club Real Madrid. Aquesta setmana juguen 4 enfrontaments més a primera divisió. El primer avui, el que tanca la 18a jornada, és el Llevant València, aquesta nit a les 9, per cert, amb el tècnic valencianista José Bordalás, que ja podrà seure's a la banqueta. Bordalás ja ha complert amb el protocol després de donar positiu en Covid i ha rebut l'alta mèdica. Més enfrontaments. Entre demà i dimecres es recuperen els partits pendents a primera divisió. Demà se'n juguen 2, els de la quarta jornada, Villarreal a la Vés a les 7 i el Sevilla-Barça, que ara comentarem de 9:45, i dimecres es disputarà el Granada Atlètic de Madrid, corresponent a la 9a jornada de Lliga. Sobre el Sevilla-Barça, Marta, aquesta tarda a les 6 entrenament i a les 4 la roda de premsa de Xavi Hernández abans de viatjar demà a Sevilla.
Un partit pel que Xavi recuperarà Gerard Piqué, que va perdre's la victòria contra l'Elx per sanció. Veurem com es troba físicament Jordi Alba, que va acabar tocat muscularment. Recordem que sortia d'una elongació als isquios i va acabar jugant tot el partit. I també què fa el discutit i erràtic Dest, que va ser baixa amb una sobrecàrrega als adductors. El Barça ara té 27 punts i de guanyar demà a Sevilla igualarien punts al Rayo Vallecano, que és quart i marca la zona Champions. Tot i així, l'Atlètic de Madrid, que és cinquè amb 29 punts, també té un partit menys que recuperarà dimecres a Granada i de guanyar-lo frenaria l'embranzida del Barça. Veurem quin és el discurs de Xavi aquesta tarda després d'haver insistit molt en la importància de recuperar el model futbolístic que s'ha perdut en els darrers anys i amb uns jugadors a qui costa entendre el joc de posició i conceptes que Xavi considera molt bàsics per poder progressar i competir.
Gràcies, Marta. I pel que fa al rival, Albert Ferran, bon dia.
Bon dia.
El Sevilla està molt pendent de les baixes.
Sí, no podran jugar segur Navas, Suso, Lamela i Oliver, i són dubte, de fet avui no s'han entrenat amb la resta de companys, 4 jugadors més. Són Montiel i Acuña, que no van acabar el partit de dissabte per problemes musculars, Lucas Ocampos, que es va marejar en l'última acció del duel contra l'Atlético per un cop de pilota i avui li han de fer més proves, i al central, Diego Carlos. El tècnic Julen Lopetegui ha destacat a la sala de premsa que aquest matí només ha pogut entrenar amb 13 futbolistes de camp, però ja ha deixat clar que fins demà no decidiran què fan amb els jugadors tocats. Això sí, el tècnic recupera un parell de futbolistes molt importants pel seu esquema, el migcentre Fernando i el davanter Nesiri, que ja ha rebut l'alta mèdica després d'unes quantes setmanes de baixa lesionat. Sobre el partit de demà, molts elogis de Lopetegui al Barça, deixant clar que des de l'arribada de Xavi Hernández l'equip blaugrana està creixent.
Hace muy poquito estábamos jugando un partido
duro y nos espera mañana uno más duro todavía, con un rival creo que muy, muy, muy mejorado, para mí uno de los mejores Barcelonas de hace mucho tiempo, con apariciones de futbolistas difíciles de ver en ningún equipo, jugadores jóvenes pero muy, muy buenos, muy buenos. Va la recuperación de jugadores como Dembélé, etc. Pues yo creo que realmente esperamos un Barcelona muy potente, muy, muy complejo, con, lógicamente con el toque que le ha dado Xavi, que además es claro.
I n'ha destacat el paper dels joves al Barça, començant per l'irrupció de Gavi.
Esta es una aparición excepcional, pero ha aparecido Gavi, ha aparecido Nico, ha aparecido Abde, han aparecido muchísimos futbolistas de un nivel muy, muy alto. Realmente es difícil ver aunar tantos jugadores jóvenes con tanto talento. Bueno, es cierto que Gavi es uno de ellos, ya también consolidado como titular de la selección española, evidentemente con la edad que tiene, eso habla de un jugador absolutamente diferente, sin ninguna duda, ¿no? Eso no se regala.
Doncs haurem d'estar pendents a l'entrenament de demà, últim entrenament, per decidir quins jugadors són aptes per jugar contra el Barça.
I a segona divisió, Bassas, el Girona torna a ser en zona de play-off d'ascens.
Sí, qui ho hauria dit fa només unes setmanes, recorda, Xavi, que a mitjans d'octubre, després de les 10 primeres jornades, els gironins eren tercers per la cua, en zona de descens i a dos punts de la salvació, amb només dos partits guanyats, 7 gols a favor, Estuani, per exemple, només n'havia marcat un, i ara arribem al final de la primera volta, doncs, com a sisens, amb 31 punts, avançant en les Palmes per la Baraix i sense deixar de mirar cap amunt, amb Valladolid i Almeria a 6 punts i amb l'Eibar, és a dir, amb l'ascens directe a 8 punts. El punt d'inflexió segurament va ser la derrota contra l'Osca, que tot i ser una derrota, la millor versió que va donar l'equip aquell dia es va fer evident amb un canvi de sistema, passant de la defensa de 4 a línia de 3 centrals. Des de llavors és el segon millor equip, només per darrere del líder Almeria, l'equip més golejador amb 22 gols, a més Tuani sumant-ne ja 13 i convertint-se en el pitxitxi de la categoria. En fi, que gairebé la pitjor notícia és que ara arribi el Nadal i que la competició s'hagi d'aturar uns dies, ara que els de Michel estan en ratxa. Recordem que els gironins tornaran a jugar una altra vegada a Osca, com va passar fa 4 dies a la Copa, on per cert els de Michel encara segueixen vius, jugaran el dia de Reis, el dia 6, contra l'Osasuna a Montilivi a les 4 de la tarda. Abans però s'enfrontaran al Fuenlabrada a la Lliga diumenge el dia 2 a les 2 del migdia a Montilivi, que serà per tant el primer partit de l'any, una segona divisió que tancarà la primera volta gairebé el dia amb només un partit pendent que s'havia de jugar avui entre el Lugo i l'Almeria i que no es podrà jugar per culpa d'un gran brot de Covid a l'equip gallec, amb 23 casos detectats, 15 dels quals futbolistes, jugadors, per tant en quadra l'equip de Lugo que no podrà jugar aquest partit.
Ara bé, un dels plats forts del dia d'avui, futbolísticament parlant, era el sorteig de la Lliga de Campions femenina. El Barça jugarà als quarts de final d'aquesta Champions contra el Real Madrid. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Era un dels rivals possibles, ja que l'únic condicionant previ del sorteig d'avui és que no podien coincidir equips que ja haguessin compartit grup a la fase anterior. Les mans innocents han estat les de Patrizia Panico, exdavantera italiana i ambaixadora de la final de Turí, i Nadine Kessler, que és la responsable del futbol femení de la UEFA. El partit d'anada entre blanques i blaugranes es jugarà a Valdebebas el dia 22 o 23 de març i la tornada al Johan Cruyff el 30 o 31 de març. El Barça defensarà el títol davant un equip nou, com és el Real Madrid, després d'una fase de grups impecable, en ple de victòries, 24 gols a favor i només un en contra. Les madrilenyes s'estrenen enguany en aquesta competició i les d'Alberto Toril van haver de superar abans una ronda prèvia contra el Manchester City i arriben a aquests quarts de final com a segones classificades del seu grup per sota el PSG, contra qui van perdre els dos partits. En cas de victòria, les blaugranes jugarien contra les guanyadores de l'eliminatòria de quarts entre l'Arsenal i el Wolfsburg, i si les de Jonathan Giraldez es classifiquen per la final, jugarien com a locals a la final de Turí. Per tant, i segons el sorteig fet avui, els aparellaments d'aquests quarts de final de la Champions femenina són aquests: Real Madrid-Barça, Bayern de Múnich-PSG, Juventus-Olympique de Lió i Arsenal-Wolfsburg.
L'últim apunt de futbol és pel futbol internacional, amb tots els ulls posats avui a la Premier, perquè es decideix si s'atura la competició nadalenca pel brot de Covid-19. Bassas.
Tots els clubs estan patint moltes baixes per Covid abans de començar aquest exigent període nadalenc, amb 3 jornades en una setmana, i no està gens clar que es puguin acabar jugant. Ara bé, aquí també hi ha divisió d'opinions. Per exemple, Thomas Tuchel, el tècnic del Chelsea, és partidari d'aturar la Lliga perquè diu que no se sent segur jugant en plena onada de contactes.
No m'ha semblat que jugar el partit hagi estat segur, perquè fa dies que tenim positius a l'equip i a l'estaf. No hi confio gaire, però espero que s'aturi la Lliga, perquè nosaltres viatgem, dinem i sopem plegats. Espero que la competició s'aturi i creu els dits perquè sigui així. No puc dir res més.
En canvi, Jürgen Klopp, el tècnic del Liverpool, demanava continuar endavant, tot i aquesta onada de contagis.
El gran tema del qual hem de parlar és si podem continuar amb la competició o no, i si continuem jugant, no ho podem fer com fins ara i anar substituint els jugadors afectats. Si continuem jugant, necessitem que ens donin un cop de mà amb els horaris i el calendari.
El que està clar és que amb la variant Omicron els contagiats no paren de créixer, i aquest cap de setmana, sense anar més lluny, ja s'han hagut d'ajornar 17 partits entre les tres principals lligues del futbol anglès. A la Premier, 6, i de fet només se'n van poder jugar 4, entre ells el del Manchester City, que va guanyar 0-4 al camp del Newcastle i que ara té 3 punts més que el Liverpool i 6 més que el Chelsea, que tots dos van empatar. A la Lliga Italiana, el Nàpols va guanyar el camp del Milan per 0-1. Els napolitans, rivals del Barça a l'Europa League, són segons a 4 punts del líder, l'Inter de Milà.
Són 3 quarts de 3 de la tarda, fem una pausa molt curta i de seguida tornem.
Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si passa res dolent a casa?
Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia.
I tot això què costa?
Ara només 29,90 euros al mes fins al juliol del 2022, contractant abans del 15 de gener. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
Com faries entrar 4.000 metges en 20 segons? Amb assistència sanitària. I ens en sobren 10 per dir que tenim una àmplia xarxa de clíniques, l'Hospital de Barcelona i milers de persones treballant per la teva salut. Assistència sanitària. La millor assistència de la teva vida.
Cabo Cares, trobar a Caprabo tots els productes de la llista de Nadal, encarregar-los i recollir-los quan es vulgui. Cabo Cares, fer-ho amb centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Cabo Cares, poder gaudir sempre del Nadal junts. Així Caprabo, així de bo.
Obrim ara Plana Poliesportiva, parlant de la Marató. Ahir a la nit, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, el David Escuder, va deixar entreveure que la pandèmia obligaria a posposar la Marató de la Barcelona prevista pel 3 d'abril, però hi ha altres motius per ajornar-la, Gemma.
El cert és que hi ha una coincidència de dates. No es pot celebrar la Marató de Barcelona i el Campionat d'Espanya a Saragossa el mateix dia. La normativa de la Federació Espanyola no ho permet. No es poden celebrar dues competicions nacionals el mateix dia i, a més, això perjudica les dues proves, que es farien ombra entre si. La Federació Espanyola, però, va fer públic el seu calendari el mes de setembre. Hi ha la possibilitat de que, si les dues organitzacions es posen d'acord i ho sol·liciten, la Federació Espanyola els doni el vistiplau per fer les dues competicions el mateix 3 d'abril. Fonts consultades per RAC1 asseguren que l'organitzador de la Marató de Saragossa demanava 125.000 euros per fer un canvi de data, un escenari que ja no es contemplaria. L'organització de la Marató de Barcelona, a càrrec de l'empresa catalana RPM, es reuneix durant el dia d'avui per decidir i comunicar demà quina és la decisió final. A banda, però, d'aquesta coincidència de dates, el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escuder, ja deixava entreveure, i el tu diràs, que la pandèmia podria obligar a ajornar la Marató.
Ja us avanço que veient com estan les coses, si anem una miqueta més enllà, però és el que estem treballant de calendari i crec que anirem més cara al bon temps, per entendre'ns, encara que sigui una mica més en calor, però bueno, és el que estem treballant a dia d'avui de calendari també.
Les xifres de contagis a Europa van en augment i aquesta Marató de Barcelona es nodreix molt de la participació estrangera. La mitja marató està fixada pel dia 6 de març del 2022, per tant, possiblement també s'ajornaria perquè sempre s'ha celebrat 4 setmanes abans que la Marató. La notícia d'aquest possible ajornament de la Marató de Barcelona no ha estat ben rebuda entre els corredors, perquè això altera el pla de preparació, i esperen que la nova data no sigui gaire més endavant.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Temps ara pel bàsquet i, efectivament, per l'NBA, on l'actualitat continua marcada pel coronavirus i per com està afectant la Lliga. També a l'ACB, on tenim el Baxi Manresa confinat amb 13 contagis i sense poder disputar els seus partits de la Lliga ni tampoc de la Champions. Comencem, però, pel més nou, Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs mira, el més recent ens fa mirar cap als Estats Units, on el nombre de partits ajornats per culpa de la pandèmia ja s'enfila fins al 7. Un d'aquests l'havien de jugar els Cleveland Cavaliers de Ricky Rubio aquesta matinada contra els Atlanta Hawks, però l'equip d'Ohio té 7 casos positius per coronavirus. Cap d'ells és al base del Masnou. Veient com està la qüestió, l'NBA ha modificat la seva normativa i ara permetrà als equips fitxar un jugador per cada contagi que tinguin. Per tant, si ara Cleveland té 7 positius, podria incorporar de manera excepcional a 7 jugadors per evitar l'ajornament de més partits. Però la notícia del cap de setmana a l'NBA és que Kyrie Irving ha donat positiu el dia que els Brooklyn Nets el convocaven per primera vegada en tota la temporada. L'equip de Nova York l'havia deixat sense a jugar per no vacunar-se, però les baixes que arrossegava per lesió i per Covid havien forçat a comptar amb ell en els partits de fora, ja que a Nova York els no vacunats segueixen sense poder accedir als recintes tancats en presència de públic. Per tant, ara Irving haurà de donar negatiu en 5 testos en 5 dies consecutius per tornar a estar disponible.
I a casa nostra, el que dèiem, el Baxi Manresa continua confinat amb fins a 13 casos de coronavirus. Ahir el seu president, Josep Saez, va passar pel Tobiràs i va explicar que tot el vestidor està vacunat.
Sí, cosa que, segons Saez, de no haver estat així, hauria empitjorat les conseqüències d'un equip amb 13 contagis que tenen, a més, diferent simptomatologia. L'escoltem.
La vacuna no fa que no puguis agafar el virus, no? El que fa és que aquesta simptomatologia sigui menor. Cadascú és lliure de pensar el que vol, no? Però si no tinguéssim la vacuna, doncs jo crec que el desastre que estaríem vivint, no el bàsquet, no? Sinó a tota la societat, seria bastant pitjor encara.
El Manresa ja no va jugar ahir contra el Barça, tampoc ho farà dimecres contra el Hapoel de Jerusalem a la Champions, i això ha fet que el calendari li hagi quedat condensat en 5 partits en 10 dies, del 28 de desembre al 8 de gener. Una sèrie molt exigent per un Manresa, que és quart a l'ACB amb una victòria de marge sobre el tall de la Copa del Rei.
I ara tenis, basses, perquè Rafa Nadal torna a ser notícia avui.
Sí, però avui no per cap mèrit esportiu, sinó no. Perquè el balear ha anunciat que ha donat positiu també per coronavirus. Nadal ha conegut el seu contagi en una prova PCR que s'ha fet a la seva arribada a Espanya després de passar-se uns dies a Abu Dhabi, on, com saps, va reaparèixer gairebé 5 mesos després en un torneig d'exhibició, i on va trobar-se i va sopar amb el rei emèrit, que si no està contagiat també, com a mínim passa a ser contacte estret de Nadal, just ara que té intenció de poder tornar a Espanya. De fet, la Zarzuela acaba d'informar que ha passat un test d'antígens que ha donat negatiu, que espera el resultat d'un PCR que també s'ha fet i que es troba de moment bé i sense símptomes. Respecte a Nadal, recordem que el Balear tenia previst el torneig de Melbourne del 3 al 9 de gener per afrontar més tard l'Open d'Austràlia a partir del dia 17, però ara mateix la seva presència és una incògnita i caldrà esperar a saber quina és la seva evolució amb la malaltia per conèixer també quin és el seu futur immediat a les pistes. I tot plegat el mateix dia que la tenista xinesa Peng Shuai ha declarat ara, mitjançant un vídeo publicat per un mitjà de comunicació de Singapur, que mai no va acusar ningú d'abús sexual i que tot va ser un malentès, un vídeo que tampoc no convenç ni de bon tros aquells més malpensats que creuen que Peng Shuai actua coaccionada i sense total llibertat. De fet, en el vídeo també es mostra una Peng una mica estranyada quan la periodista li pregunta si ha estat a casa seva a Pequín vivint lliurement i sense vigilància, i ella contesta que sí i que no entén perquè no ho hauria d'haver estat.
No s'explica, oi? No s'explica per què fan aquestes preguntes. Albert Ferran, en aquest cas, parlem de molt. Tenim ja campiona del Mundial Femení, Noruega, com deien tots els pronòstics, campiona.
Sí, quart títol mundial per la selecció escandinava, 1999, 2011, 2015 i ara 2021. Ahir Noruega, en la final disputada a Granollers, va superar França per 22-29 en un partit que les noruegues anaven perdent de 6 als últims minuts de la primera meitat, però van remuntar, van saber capgirar al segon temps. Medalla d'or Noruega, plata França i bronze per Dinamarca, que va derrotar la selecció espanyola en el partit pel tercer i quart lloc per 28-35. Espanya amb les catalanes Eli Cesario i Kaba Gassama. S'ha acabat el Mundial Femení, d'aquí a 3 setmanes arrenca l'Europeu Masculí, que organitzen Hongria i Eslovàquia, un campionat en què la selecció espanyola defensarà el títol aconseguit el 2020.
I Gemma, què ens falta per saber?
Als Mundials de Natació, la mallorquina Cata Corró no disputarà la final dels 200 metres estils, acabat en novena posició a la quarta i última sèrie d'aquest matí. La nedadora del Club Natació Sabadell ha finalitzat, doncs, la seva participació en aquest Mundial. Demà s'acabarà la competició i Jessica Vall disputarà la seva millor prova, els 200 metres braça. La barcelonina està en la tercera de les quatre sèries del matí i buscarà, doncs, el passi a la final de la tarda. La catalana Ariana Sánchez, fent parella amb Paula José María, es va proclamar i campiona del màster final de pàdel a Madrid. Van superar a la final la parella formada per Lucía Sainz, també catalana, i Marta Marrero. I una altra baixa per Covid al món de l'esport, l'austríaca Katharina Lisenberg, dues vegades guanyadora del campionat del món d'esquí alpí, ha donat positiu avui en un test Covid i, per tant, no competirà demà a l'eslàlom gegant de Courchevel, a França.
Gràcies, Gemma. 6 minuts i seran les 3. Farem una pausa i de seguida tornem.
Els carburants BP Ultimate amb tecnologia Active et donen fins a 56 quilòmetres més per dipòsit. Fins a 56 quilòmetres més perquè quan et diguin gir a l'esquerra i tu giris a la teva altra esquerra, que el menys dolorós sigui malgastar carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar a causa de diferents factors. Més informació a bp.com.
Vins blancs del Penedès. Assaboreix la brisa del Mediterrani a la teva copa amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Espantallops 2017 d'Agustí Torelló Mata, Vinya Esmeralda 2020 i Vinyes de Lilith 2019. 6 ampolles de vi blanc valorades en 56 euros ara per només 39. Compra-les a gourmetlavanguardia.com.
Si et dic que hi ha un web que es diu ventadellechazo.com, què t'imagines? Exacte, venen xai lletó però del bo, amb denominació d'origen Burgos. Xai lletó fresc, tallat al teu gust o precuinat perquè hi donis el teu toc final. Te l'envien a casa envasat al buit i amb la garantia de la certificació IGP.
ventadellechazo.com.
Aquest any no te la juguis, compra-la al web o per WhatsApp o bé trucant al 617 90 58 70. Ah, i no és més car.
RAC 1, els 15 per Nadal.
Ara sí.
RAC 1 i Aigües de Barcelona presenten És Nadal al món, el 24 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana, amb Jordi Basté
i tant,
Antonio Orozco, El Petit Príncep, The Free Fall Band, i les veus de RAC 1.
Passeu, passeu.
Entès, que l'heu vist. Sí, enguany celebrem 15 anys i també farem Nadal. Viviu l'És Nadal al món amb nosaltres al Palau, escoltant RAC 1 o seguint el programa per l'estreaming a rac1.cat. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu el món a RAC 1 de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia.
Tota la informació a rac1.cat.
RAC 1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Montse Interiors, Torrons Vicenç, Street Rabbit i Union Suïssa.
RAC 1.
Any 2021, de Tusquets a la porta. Any 2021, de Koeman a Xavi. Any 2021, de Messi a no Messi. Any 2021, de la Champions a l'Europa League. Aquest dimarts, per fi, l'últim partit de l'any. Sevilla-Barça, des de 8:45, a RAC 1, amb el Pou i companyia.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella d'Am i Amba.
I bon any nou.
RAC 1. Tots som 1.
Les 3 obrim Plana Cultural i ho fem parlant d'abusos a menors, i és que aquest vespre al cinema Girona acullen una sessió especial de cinema contra l'abús sexual infantil, una jornada on es projectarà el curt L'Estrany, nominat als Premis Gaudí.
Passaràs tan bé i coneixeràs tants amics nous. Posa't el coll.
Es tracta de l'òpera prima d'Oriol Guanyavents, que opta als Premis de l'Acadèmia del Cinema Català. També s'hi podrà veure un altre curt, Ara Crim, de Núria Gascón, i una exposició de la il·lustradora Marina Guiu, víctima d'abusos, Maria.
Una jornada organitzada per la Fundació Vicky Bernadet que vol posar el focus en aquesta xacra social que afecta un de cada cinc nens. L'Estrany explica la història d'un nen que pateix abusos durant un estiu de campaments. Està basada en fets reals, els que va patir amb 10 anys el seu director i guionista. La pel·lícula, que compta amb la col·laboració del Departament d'Educació, l'Ajuntament de Barcelona, el de Mataró i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, entre d'altres, ha viatjat ja per una vintena de festivals on no ha deixat de recollir premis, com el del jurat dels BOC d'Òmnium Cultural.
També avui al Bano. També Pep Sala. Actua en aquesta nit a Santa Maria del Mar en el primer concert de Nadal de la Fundació Montserrat Caballé.
Es tracta d'una cita benèfica que vol recaptar fons per l'entitat que ajuda alumnes de cant i música d'arreu del món que no poden permetre's una educació reglada. Albano i Pep Sala hi actuaran per la íntima relació que els lligava amb la desapareguda soprano, però no seran els únics protagonistes de la nit. De fet, el repertori estarà basat en àries i duos d'òpera, així com cançons nadalenques. Hi participaran els últims alumnes de Montserrat Caballé, com el tenor Pene Pati i la soprano Amina Edris, entre d'altres. El concert comença a les 8, les entrades tenen un preu d'entre 18 i 28 euros i també es pot comprar Fila Zero per col·laborar amb la Fundació.
I continuem amb música perquè Porta Ferrada ha anunciat els noms de la seva propera edició, destacant Nati Peluso. Malos deseos, no hay esperanza. El King of Convenience. El festival celebra 60 anys amb una edició especial que començarà el juliol i comptarà també amb noms com Kulang The Gang, que no va poder fer-ho l'any passat a causa del Covid, Simple Minds, Sopa de Cabra i Nil Moliner. Els concerts es faran al Guíxols Arena i les entrades es posen a la venda demà dimarts al web de Porta Ferrada. Per cert, un dels noms que hi actuarà Joan Manuel Serrat, que acaba d'anunciar noves dates en la seva gira de comiat. També anuncia concerts a l'Arts d'Estiu de Pineda, a Peralada i al Tarragona Music.